A la nostra ubicació, a l'organització, també hi ha una sèrie d'acceleròmetres per saber si hem tingut un accident o si hem bolcat, però és simplement per la nostra seguretat. O sigui, en cap moment nosaltres podem accedir a aquesta informació. Simplement s'envia la nostra ubicació als organitzadors perquè ens puguin monitoritzar, però nosaltres no podem veure on som, ni tenim GPS. I com ha dit el meu amic, sempre és tot en paper, amb el roadbook i amb referències físiques. Al final
i
és
són
una cursa d'orientació.
Sí, i són etapes diàries que doncs al matí deuen tenir la sortida, l'arribada, doncs...
Correcte, són etapes.
De quantes hores aproximadament les...
Depèn, sí, depèn. Normalment va per quilòmetres, l'etapa més llarga són uns 400 quilòmetres i aquí depèn de com tu muntis. Mm-hmm. Si et perds i acabes donant voltes, doncs potser estàs tot el dia. Si vas per feina i tens la sort de no quedar-te encallat, potser en 6 o 7 hores ho pots tenir.
Però encara que et quedis encallat, sí, la veritat és que, com ens va dir Alberto, l'organitzador del raid, l'objectiu d'això no és tant arribar, sinó que és sobretot, ells estaran observant una mica quina és la dinàmica que tenim, quina és la persona, qui està... dirigint, qui està ajudant, qui està pensant. Bueno, és bastant un concepte d'entreajuda, per tant, no tens, o sigui, encara que el teu cotxe vagi sobrat, la veritat és que la diversió també està ajudant els altres.
I pel que fa a les etapes, hi ha una etapa nocturna.
Hi ha una etapa nocturna?
Sí, correcte.
Uau.
Totes són de dia, menys una, que serà de nit, per tant, haurem d'adaptar també el nostre vehicle amb unes bones llums, ja que la il·luminació és molt important. I més amb la nostra furgoneta, que sembla que tingui dos espelmes en comptes de llums.
Clar, és que tot ha canviat tant amb els anys. Imagina't, en 30 i tants anys que té aquesta furgoneta, imagina't les prestacions dels cotxes actuals en comparació amb els que es feien temps enrere. I després de cada etapa, o sigui, quina és la dinàmica d'aquesta aventura? Feu l'etapa, supereu les dificultats que aneu trobant pel camí i un cop arribeu, m'imagino que allà us trobeu amb la resta de participants, feu una mica de convivència, no?
Correcte, hi ha campaments, que això organitza l'organització, i és on ens trobem tots els companys i també es fan festes, no? I es fa també amb la gent dels pobles, o sigui, la idea al final, nosaltres portem el material i l'entreguem a aquests pobles del desert i ens ajuntem amb aquesta gent. Llavors, diguem, doncs, és un acte social, no? I són en els campaments on també descansem, ens podem dutxar, tenim sopar i agafem energia pel dia següent.
Cadascuna d'aquestes parades, és a dir, al final de cada etapa hi ha entrega de part d'aquest material que porteu o el material que porteu està pensat per portar-ho concretament a un poblat, no? Com funciona això?
No, està repartit en diferents llocs.
Sí?
Per tant, si nosaltres l'anem portant i al final el que fem és repartir-ho en diferents poblats perquè no quedi tot en un mateix lloc.
Correcte, també l'organització ofereix unes furgonetes, un transport, també per ells anar distribuint de manera justa el que és el material. De manera que no anem carregant tota l'estona amb el material.
Exacte.
Sinó que a l'arribar l'organització també s'encarrega de repartir-lo pels poblats.
O sigui que està organitzat.
Sí.
Molt organitzat, sí.
Està organitzat.
Sí.
No sé si ens deixem alguna cosa important que haguem de tenir en compte. Clar, per vosaltres és la primera edició, però l'organització ja fa molts anys que...
L'organització sí. Ja fa molts anys. No sé quants anys, però sí, ha anat creixent. Doncs, repetir això, que qualsevol ajuda que ens oferiu és benvinguda. Mm-hmm. Busquem també empreses, sobretot de Sant Cugat, al final som d'aquí de tota la vida, que vulguin associar
sí.
La seva imatge i oferir el que puguin oferir.
Exactament.
En canvi, estarem encantadíssims de parlar bé.
Uh-huh. I repetim que tampoc ha de ser obligatòriament una ajuda econòmica. També pot ser tant material com pot ser un taller com unes rodes.
Correcte, tallers mecànics que ens puguin canviar els pneumàtics o ens puguin deixar un elevador o ens puguin ajudar una mica amb algunes reparacions. també busquem aquest tipus d'ajuda.
Exactament, tot és benvingut.
Heu d'anar molt preparats, eh?
Sí.
Perquè, clar, podeu trobar doncs, inconvenients amb el cotxe, no?
De fet, ja, cada any hi ha diversos equips que ni arriben als Algeciras. O sigui, primer has d'arribar als Algeciras, agafes un ferri i després ja tot Marroc. Hi ha molts cotxes que es trenquen per l'autopista anant a Algeciras.
Ostres!
Sí.
I us trobareu amb alguns participants més per l'autopista?
Sí, segur. Només de la meva universitat ja som 3 cotxes. O sigui, ja som 6. Bueno, comptant el Sam, que no és de la universitat, però la resta sí. I també de Barcelona hi ha molta gent. Sí. Bastanta. Jo crec que aquest any potser 10 o 15 d'aquesta zona, de Catalunya, segur.
Sí, perquè també venen de França, venen de Portugal, venen d'una mica tot arreu, la veritat.
Sí, Espanya, Portugal i França.
Doncs m'imagino que esteu super il·lusionats de poder fer de poder viure, no? aquesta aventura.
La veritat que som super afortunats.
Quant de temps porteu preparant tot això?
Doncs la veritat és que poc.
Ben poc.
Jo vaig fer un Erasmus, vaig tornar fa poc, d'un Erasmus a Alemanya. I és això, vaig trucar al Sam i dir, escolta, què em diu si ho fem l'any que ve? I ha sigut fa poc, potser fa un mes. Fa un mes vam fer, un mes i mig.
Sí, farà...
fa un mes vam fer la inscripció, justament fa un mes.
Mm-hmm, exactament.
Sí. I la furgoneta l'hem comprat fa un mes i 10 dies. Sí, per tant, és molt recent tot.
De fet, tot va molt ràpid, eh?
Ni l'anàvem a comprar, era el primer vehicle que vam visitar. Era el primer que vam veure... I vam dir, de totes maneres anem a veure'l només, però no el comprem.
Sí, ens vam fer prometre a nosaltres mateixos que no el compraríem, però realment era una molt bona oportunitat.
Sí.
No ens vam poder resistir.
Sí.
Doncs escolteu, que us vagi molt bé l'experiència i que la gaudiu a tope.
Doncs moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies.
Gràcies als dos. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Anem molt ràpidament al cinema, una edició especial d'aquest espai que, com sempre, ens arriba de la mà de Sergi Estapé i Jordi Guillem, avui amb una novetat també. Vinga, nois, endavant.
Bona tarda, última secció de cinema del Connectats d'aquesta temporada. Tornarem, eh? Que, com sempre, compta amb el cinèfil de Diari de Terrassa, Jordi Guillem. Què tal?
Què tal? Bon dia.
I avui introducing Alba Castellví, de la Ràdio Municipal de Terrassa, que avui ens parlarà d'unes cosetes, perquè avui, per ser l'últim programa, Alba, ho farem una mica diferent.
Com esteu? Estic molt contenta de venir justament a l'últim programa, no? Per acabar bé la temporada.
Podem renovar contracte. Ja ho veurem. Doncs avui ho farem diferent. Avui parlarem ràpidament de les pel·lícules aquestes que s'estrenen. De fet, Jordi, se n'estrenen 6, tampoc.
Sí, no, ha sigut molt difícil triar, no?
La més destacada, Superman, aquesta nova entrega de Superman, aquesta pel·lícula de ciència-ficció dels Estats Units. No sé si us interessa molt. Superman,
no massa. Jo ja no sé ni situar-la, perquè no sé si és... Es veu que no expliquen al principi, que tiren més endavant. Pel·li de James Gunn, no sé.
Va, en fi. Que xupinada. També podeu veure una d'animació de França, que es diu La mercancía más poderosa, un altre drama fet a França, que es diu L'acusación, una romàntica fet a França, que es diu Tres amigues, un drama fet a Alemanya, que es diu Con la 75, i un drama fet a Corea del Sud, un cinema que a vegades parlem,
sí,
que es diu
sovint.
En la corriente. I el que volem fer és...
Avui parlarem de les 100 millors pel·lícules del segle XXI.
Segons,
clar, el New York Times.
No l'hem fet nosaltres.
No, és important explicar el context. No l'hem fet nosaltres, sinó que l'ha fet aquesta famosíssima revista i el que han fet és demanar a més de 500 persones que treballen dins de la indústria cinematogràfica o en àmbits relacionats amb aquesta que votessin per les seves 10 pel·lícules preferides. Òbviament, havien de ser estrenades entre l'1 de gener del 2000 i, doncs, avui en dia. Llavors, per exemple, alguns noms que han participat en aquestes votacions serien...
Jordi no.
Jo no, a mi no em van tocar.
Tu, Sergi, tampoc?
Jo tampoc, a mi no em van considerar.
Doncs els que sí que han participat són Pedro Almodóvar, Sofia Coppola, Guillermo del Toro, actors també i actrius, Mickey Madison, Julianne Moore i moltes d'altres.
Molt bé.
Llavors...
Quina seria la 100?
La 100, que és l'última, diguéssim, és Superbad, que és una comèdia d'uns joves que bé, dient-ho així clar i concís, que volen perdre la virginitat abans de començar la universitat. Va. Bé.
Amb Jonah Hill, no?
Sí.
Popular actor.
A mi m'ha sorprès que estigui en aquesta llista, però...
A mi em sorprèn que n'hi hagin altres, després ja ho comentarem, però clar,
sí.
Superbat. No l'he vista, eh?
No, jo tampoc, eh?
Jo sí. Sí, però bé, ni fu ni fa. Ja veureu que em salto amb uns números, perquè sí, és impossible, sí, que repassem les 100. La següent que m'agradaria destacar és la 98, que és Grizzly Man, que és una pel·lícula, però més aviat és un documental, que segueix la vida d'aquest home que convivia amb ossos salvatges a Alaska i gravava les seves experiències. Per tant, el documental té tant material gravat per al protagonista i també entrevistes de les persones que el coneixien o que són experts d'ossos, d'animals. L'has vist?
Gran pel·lícula.
Sí, jo l'he vist.
L'heu vist els dos? Bé?
Jo l'he vist.
Espera que me l'apunto ja.
Grizzly Man, està a plataformes, eh? Gairebé totes hi són.
No.
T'aviso que has de tenir estómac, perquè justament al final és bastant dur. Ara, no vull explicar res més.
Bueno, mira, escolta.
Seguim
amb estómac.
Exacte. Seguim amb la següent, que és Gravity, que quan va sortir ho va petar. Simplement és la Sandra Bullock a l'espai, que es queda tirada perquè li passen molts problemes i res, ha de sobreviure ella sola a l'espai. Llavors, per què dic que ho va petar? Perquè va guanyar 7 Oscars. El repasso molt ràpid: millor direcció, millor fotografia, millor muntatge, banda sonora i so. I també mescla de so. És a dir... espectacular, l'heu vista?
Obra mestra, sí, sí, obra mestra.
Està molt bé.
Us agrada?
Una mica, allò, angoniosa, però... Bé, va agradar.
Seguim amb la següent, que és La peor persona del mundo, i jo l'he de veure.
La 95, eh?
Sí, la 95. Jo l'he de veure perquè, bueno, en tinc ganes, i al final...
Jo també me l'apunto.
Jo l'he vist i està molt, molt, molt bé.
Sí?
Està a Movistar Plus, sí, mireu-la.
Doncs mira, me la repasso d'aquesta llista. I bé, bueno, és una dona que necessita trobar-se una mica a la vida. També ha estat nominada a Oscars i també ha guanyat un fotimer de premis. Llavors jo crec que val la pena. Avancem una miqueta més i anem al número 92 i anem a una Sergi, que ja et veig somriure, que sí que t'agrada molt, que és
molt.
Gladiator.
Gladiator per mi és molt bona.
Durà 150 minuts i l'argument molt ràpid és que Marc Aureli vol deixar el seu imperi a mans d'un jefe de l'exèrcit, però el seu fill no vol que això passi i intenta assassinar-lo. Va guanyar 5 Oscars i, sobretot, el que cal destacar d'aquesta pel·lícula, entre moltes altres coses, és la banda sonora.
Sensacional.
Que a tots ens fa emocionar.
Jo crec que Joaquim Fènix fa un dels dolents, dolents d'aquests... Quins són els 5 dolents d'allò? Estaria allà, entre els 10 dolents millors de la història del cinema.
Sí, realment tots els actors fan una feina espectacular.
Jordi no és molt de...
No està bé, eh? Li reconec els mèrits, però no m'emociona no, especialment.
Jo tampoc, jo estic en el teu equip amb aquesta.
Molt bé, doncs vinga, ja podeu marxar.
Anem ara a la posició 89 i trobarem Interestelar.
Bona.
Com abans també comentàvem amb Gravity, una pel·li de l'espai, doncs en tenim una altra, no? Ja veureu que n'hi ha vàries. I bé, aquest grup d'exploradors que emprèn una missió que és molt important per la humanitat. Llavors, 169 minuts, és a dir, llargueta, has de tenir una estona, i per mi, no. Hi ha gent que és molt fan.
Sí, hi ha molts fans d'aquesta pel·li.
Soc molt McConaughey. Em costa veure una pel·lícula de McConaughey que no m'agradi, però bé.
De la que sí que sóc superfan és la següent que vull destacar, que és anar a la posició 87, El Señor de los Anillos, La Comunitat de l'Anell, que és la primera, que em sembla una obra mestra del director Peter Jackson. Va guanyar 4 Oscars i ens situa, no, en aquest món de fantasia on hi ha diferents criatures i han de destruir aquest anell que és l'eje del mal.
Puc dir una cosa i no em pagareu? No he vist cap del Senyor dels Anillos. No, és que no és un temàtic...
Jo les he vist totes, però no sóc especialment fan.
Jo no m'atrauen aquests temes.
Mira, Sergi, pagar-te no et pagaré. El que sí que faré sentir-te és malament.
Val.
Li regalaràs les
pel·lis. Hauries d'estar arrepentit.
Me'n vaig?
No, realment mira-les, jo crec que valen molt la pena.
És un tema que has de connectar o no? Jo vaig començar el llibre i em vaig quedar a la pàgina 50.
Si algun dia, quan estigui jubilat, doncs sí. Igual m'hi enganxo.
Bon moment. Vale, seguim amb Vides passades, que és a la posició 86, que és una coproducció d'Estats Units amb Corea del Sud. Abans parlàveu, que sovint aquí parleu del cinema de Corea del Sud, i és una història d'amor.
Molt xula, aquesta pel·li.
Que la tinc pendent de veure.
Movistar Plus.
Sí, ja ho sé, la tinc.
Sí, està bastant esplataforma.
Allò que va, avui la veig, no, ja la veuré demà, exacte. Va.
Seguim amb la següent, que és Cisne Negro, posició 81. L'heu vista?
Sí,
jo no.
Sí.
És una mica angoixant.
Tampoc m'atrau, eh? A mi, per això que no? Vas a dir tu ara.
Visualment és bastant bonica i Natalie Portman va guanyar un Oscar com a actriu protagonista, però, bueno, t'ha d'agradar, t'ha d'agradar el gènere. Seguim amb Volver, posició 80, Pedro Almodóvar, representació, que ens explica la història de tres generacions de dones i totes les coses que els hi passen que tela.
Molt bona.
I és molt bona. La següent, que l'he volgut destacar més perquè és bastant curiosa que estigui en aquesta llista, que és a la posició 73, trobem Ratatouille.
Bueno, està bé, com a animació està bé.
Una bona pel·li d'animació, sí.
Està bé, bona banda sonora. Sí, Cookie.
Està bé. Cookie està molt bé, Jordi, això no ho dius. Sí. Aquestes coses no les dius.
Jo destacaria Carol, també, la de la 72, Todd Haynes.
No comencis no tindrem temps. Vinga.
És que les vaig veient. I...
Sí, clar.
Estan molt bé totes.
Jo us destaco les que a mi em criden l'atenció, bueno, però...
No acabaríem.
Vale, seguim amb la següent, posició 65, pel·lícula estrenada ara fa un parell d'anys, Oppenheimer.
Pendent de veure.
Guanyadora de l'Òscar, també?
No l'has vista, Oppenheimer?
No l'he vista, la tinc pendent.
Doncs jo la recomano. Està molt ben feta, i sobretot està molt ben feta el muntatge, perquè no t'expliquen una història lineal, sinó que van saltant i van jugant amb els colors de la imatge per explicar-te en quin moment està passant què. I està molt ben feta.
Jo potser trobo que al final, tot allò que passa al final és una mica, no?
Ja, però
potser en dues hores ho hauríem explicat, no?
Busca una mica el cop d'efecte.
Sí, ho passa sovint,
sí.
Sí.
Va, tota la raó. Què més?
Posició 62, Pelicula Memento, Christopher boníssima. Nolan. I salto ja a la 55,
sí, que Memento trobaríem... Memento ja no diem res, no? Que és boníssim. Vale.
No, perquè a la 55 trobem
Origen
de Christopher Nolan. Per tant, volia dir les dues i ara si voleu...
Amb quina et quedes, Memento o Inception?
Jo amb Inception, Origen.
Jo també.
Va, doncs vinga.
Memento
potser
està
per
bé,
això me l'he saltat.
Us heu posicionat en contra meu diverses vegades, que ho sapigueu. Va.
Sí, no?
Què més?
Vale, seguim, posició 54, un fort aplaudiment per El laberinto del fauno. Pel·lícula boníssima que jo us he de confessar que vaig veure quan tenia 10 anys i vaig tenir molta por, però vaig poder apreciar que visualment és una delícia.
Ara ja has revelat l'edat que té.
Amb participació de gent de l'escac, etcètera.
Sí, va guanyar molts
premis. Jo amb una mica més de 10 anys la vaig veure, però també em va fascinar.
Bastants més de 10
anys. Sí. 12 o 13.
Sí, 12 o 13 cada cama. Va, som-hi.
Seguim, posició 53, trobem Borat. Què us sembla que estigui en aquesta llista?
Fatal.
Jo potser no la posaria tampoc, però...
Per mi no.
És una cosa diferent.
Fora.
Sí, no sé, quasi que ni la comentaré perquè no... A posició 51 trobem la gran pel·lícula 12 anys d'esclavitud, molt bona.
Steve McQueen.
Seguim per la posició 44 i trobem Érase una vez en Hollywood, de Quentin Tarantino, ja us aviso, que no és l'única de Tarantino que veurem.
Això anava a preguntar, si n'hi havia més.
I bé, ens explica com aquestes vides, no?, de la Sharon Tate, de la secta dels Manson, ens explica d'un actor retirat de Hollywood, ens fa una mica de poti-poti, està molt ben fet.
A mi m'agrada.
És una mica com
no
la...
No és la millor per mi de Tarantino,
però... No, però està bé. És com la pel·li de Robert Altman, The Player, no?, que t'explicava com era el Hollywood d'aquella època.
Sí, Vinga, està bé.
Anem que se'ns fa el temps a sobre.
Vale, posició 41, no la podem comentar gaire, però és Amélie, una pel·li que és delicada com ella sola, a mi m'encanta. En posició 39, Lady Bird, de Greta Gerwig, una grandíssima directora que crec que el seu nom hauria de sortir, no hauria d'estar en els altaveus i en els lletreros de tot arreu.
Totalment d'acord, gran
cineasta.
L'he vista,
però no me'n recordo.
És una noia adolescent que és rebel.
Sí.
És molt xula.
En blanc i negre, a més, magnífica fotografia.
Posició 37, Call Me By Your Name, aquesta història de dos amants, d'un senyor molt gran i un nen molt més petit. Està ben feta, però pots tenir les teves recances a l'hora que t'agradi l'argument.
A mi em sembla que està molt bé. Vam parlar aquí del el guió, que va guanyar guió la peli, i ara preparen la segona part, deien.
Ah, sí? No ho sabia?
Sí, diuen, no ho sé.
Xulo, estèticament és preciosa. Sí. En posició 34, abans el Sergi es queixava una mica, trobem Wall-E.
No, així m'agrada, però prefereixo una altra que us he dit, que ja després la diré.
Sí, la pel·lícula de Disney, d'aquest robot que ha de salvar el món de la brutícia. En posició 30, pel·lícula que m'encanta, que he vist recentment.
A mi també
hauria
d'estar entre les 10 primeres.
Aquí coincidirem, sí. Em sembla, tots
ai,
tres.
Ai, us agrada molt, que guai.
Molt, Lost in Translation,
Lost in
molt
Translation
fan.
Sembla
de
sensacional, Coppola. Aquesta pel·lícula.
Que a més, Sofia Coppola, és que a mi em té el col robat, és que és preciosa, i la pel·lícula t'explica la història d'una noia jove, com s'ha... És que no sé si és amor, però aquesta relació que tenen amb aquest senyor més gran...
Sí, amb el Bill Murray, no?
I com es fan companyia. I tant el Bill Murray com la Scarlett Johansson estan
esplèndids.
De 10. Que guai, m'agrada molt que us agradi. Posició 26, Anatomia d'una caïda, que se n'ha parlat molt.
Molt bona, una de les millors dels últims anys.
Exacte, es va estrenar fa dos anys. Posició 23 trobem Boyhood, de Richard Linklater, que és aquesta pel·lícula que el director es va esperar que el nen anés creixent per gravar escenes.
Rodada amb una dècada gairebé.
Sí, realment una manera de fer molt diferent.
Jo recomano sempre, perdona, de Richard Linklater, les Antes de l'amanecer, antes de, no sé si les has vist, Antes de l'atardecer, en Salan, una trilogia magnífica.
Seguim.
Vinga, anem, que si no ens agafarà el toro.
Posició 22, El gran hotel Budapest, a Wes Anderson. A mi no m'agrada, ho sento.
Jo no sóc fan de Wes Anderson, però algunes de les seves pel·lis sí.
Hi ha gent que és molt fan. Posició 20, El lobo de Wall Street, boníssima, Leonardo DiCaprio. Posició 17, Brokeback Mountain, que és del 2005. Jo em pensava que era anterior, però és del 2005. Posició 14, Malditos Bastardos, de Quentin Tarantino.
La 15, Ciudad de Dios, que per mi també hauria d'estar...
Sí.
La 15, Ciutat de Dios.
Per mi.
La pel·lícula de Meirelles és molt interessant.
Va.
Amb C Callao, no era?
Va, sí, no, amb C Pequeño.
C Pequeño.
Malditos Bastardos, deies.
14, de Malditos Bastardos. 12, Zona d'Interès.
A mi em va deixar una mica fred, aquesta. Zona
a mi m'agrada molt, però perquè crec que el tema sonor està molt ben treballat.
Sí. Jo la tinc pendenta.
Tècnicament és, dir, està molt bé. Apuntar, Movistar Plus, també.
Què més? Va, que ja acabem.
Nou! El viaje de Chihiro, Hayao Miyazaki, Estudio Ghibli. Pues veieu-la, sisplau,
imprescindible,
és preciosa.
Com moltes de les
per
de
mi és la número 1 de la llista.
El número 1, sí.
Sí, 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 explica una història superxula. Número 7, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, en castellà, Olvídate de mi. Jim Carrey, espectacular, m'encanta, Kate Winslet.
No és la típica pel·li de Jim Carrey, eh?
No.
Això espero, perquè jo no el suporto. I en canvi, aquest Whistler m'encanta.
Parlen d'amor, és una pel·lícula romàntica, però ho fan tan bé que val molt la pena mirar-la. Posició número 6, No és país per a viejos. Tenim el protagonista Javier Bardem, que està superguapo en aquesta pel·lícula, per tant, ja per això només val la pena.
Guapo, guapo, vols dir? Aquella pinta, amb aquelles grenyes, no?
T'ha d'agradar, t'ha d'agradar.
No podien faltar els Coen, en tot cas, en la llista. Crec que és l'única pel·lícula.
Acabem amb els tres primers, Alba, si no et sap greu.
Posició 3, Pozos d'ambición. Posició 2, Mulholland Drive.
Obra mestra,
i
molt bona.
Posició 1, i per mi bastant merescuda, Paràsitos.
Coincideixo.
Alguns comentaris, m'has dit que no n'hi ha cap de Woody Allen.
No n'hi ha cap de Woody Allen,
curiosa.
No n'hi ha cap de Tim Burton, cosa que a mi m'encanta com a director, i si us plau, si pogués demanar-li, jo li demanaria que posessin Big Fish.
Match Point,
de Tim Burton,
no? També.
Match Point no està i podria estar.
Jo, per mi, ja us ho he dit abans, d'entrar, de començar el programa, jo Green Book crec que hauria d'estar entre les 100, ja no dic que estigui entre les 10, però entre les...
N'hi ha moltes, això és complicat.
Bueno, de fet, us dic una cosa, que marxarem escoltant...
Green Book!
Sí, senyor.
O per celebrar que no està a la llista.
Que la van escriure Harold Arjen i John Mercer, la interpreten Green Book cop acabant a orquestra, la pel·lícula aquesta que va dirigir Peter Farrelly i que interpreten Viggo Mortensen i Mahershala Ali.
I que no té res a veure amb les pel·lis de Farrelly i dels germans Farrelly, que eren de conya i tal. Molt, molt. Sí,
a mi m'agrada molt.
Jo penso que és una pel·lícula que hauria d'estar entre les 100, però bé, això, com deies...
Jo la signo gairebé tota, la llista.
Sí.
Són pel·lis molt defensables.
Alba, benvinguda, ben trobada. Jo crec que pots tornar a venir, no?
Sí, ens veiem al setembre, no?
Sisplau, jo encantadíssim.
Un plaer.
Doncs, nois, que tingueu unes bones vacances tots, i els oients també. Tornem, si no hi ha cap novetat, al setembre. Moltes gràcies.
A vosaltres.
Gràcies, ens veiem. Bon cinema. Down and down I go, round and round I go, like a leaf that's caught in a tie. Yeah, I should stay away, but what can I do? I hear your name, and I'm a play. It's Friday then, this Saturday, Sunday.
I abans de marxar, com és costum, repassa l'agenda destacant algun dels actes dels diferents municipis del Connectats i comencem per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda de nou.
Bona tarda, Terrassa, avui a les 9 de la nit i a l'Ateneu Candela, nit de contes a càrrec de Jani Garcia, Enric Casasses, Agnès Algueró, Teresa Sánchez, Víctor Català, Edith Watson i Stephen Dixon. I demà dissabte a les 10 de la nit i en el mar de jazz a la fresca, xicle d'estiu al pati, actuació del saxofonista i clarinetista Pau Casares, que presenta el seu disc Sobre taula a casa.
Gràcies, Sergi. Anem amb les propostes de Sabadell. Mireia Sanz, bona tarda.
A Sabadell, el cap de setmana arrenca amb el punt final del Fresh Festival, una cita que baixa la persiana aquest vespre després de 15 propostes diverses, i ho fa amb el concert dels Blaumut, que hi portaran el seu disc Abisme, el sisè àlbum d'estudi. Una proposta que en aquesta ocasió no serà als jardinets de l'antiga Caixa Sabadell, sinó que s'ha traslladat a l'Auditori de l'Espai Cultura davant de la previsió de pluja. Doble cita de la Jove Orquestra Simfònica del Vallès aquest cap de setmana. D'una banda, dissabte a la tarda hi haurà un concert gratuït a la plaça Doctor Robert, que serà a les 8, i de l'altra banda, diumenge a les 7, el Teatre La Faràndula acollirà un concert amb peces de Tchaikovsky i Reznica. I de la música a la dansa, perquè l'Astruc acull l'assaig obert a l'espectacle Inferus, que és un dels premis de l'Institut del Teatre 2024. Inferus és una tragèdia que transita per diferents imaginaris de l'art occidental i que explora les possibilitats poètiques d'allò patètic i d'allò no humà. És un muntatge de Gisela Riba. Tot plegat en un cap de setmana en què Sabadell estan de festa major als barris de les Termes i de la Creu de Barberà, amb propostes pensades pels més petits, nits de concert i també de cultura popular.
Gràcies, Mireia. Anem fins a Badalona. Anna Clara, bona tarda de nou.
Bona tarda de nou. Aquest dissabte la Fundació del Bàsquet Català, amb col·laboració de l'Ajuntament de Badalona, el Museu de Badalona i amb el suport de l'Institut Ramon Muntaner, commemoren de nou l'arribada del bàsquet a la ciutat. La jornada serà dissabte 12 de juliol de 5 a 8 del vespre al Teatre Margarida Xirgo i constarà de dues ponències al voltant dels inicis del bàsquet a Badalona i una taula rodona amb exjugadors dels equips badalonins de la primera divisió estatal als anys 60. I també dissabte, però una mica més tard, a les 9, es durà a terme la 23a edició de l'Open Nocturn de Fotografia Submarina Ciutat de Badalona al SASBA, al carrer d'Eduard Maristany, 69. El sopar i l'entrega de premis es faran el mateix dissabte 12 de juliol a la seu del mateix club.
Gràcies, Anna. Anem fins al Prat. Lluís Rodríguez, bona tarda.
Bona tarda. Des d'aquest dijous està en marxa una nova edició, la setzena del Sant Pollín, la festa que substitueix els bous dels Sant Fermines pel pollo dels Diables. Avui, amb cercavila, a partir de 6:45 i a 9:45, al Fondo d'en Peixo es farà la tradicional ofrena de mocadors, pregó i encierrillo. Demà dissabte l'activitat també tindrà el seu epicentre davant de Flors Company al matí, i diumenge es tanca amb el Pobre de Mi i la traca final, que es farà a les Cases de la Cera. Tota la informació a santpollin.cat.
Gràcies, Lluís. Anem fins a Castellà. Guillem Plans, bona tarda.
Bona tarda, tot a punt perquè arrenqui la festa major del veïnat de Can Font Canavellaneda. El divendres l'associació de veïns ha programat l'inici de la festa major amb un xupinazo per arrencar des de la plaça de Can Font. Hi haurà una rua que, com cada any, té molt bona participació dels veïns, que decoren els seus vehicles, ja siguin bicis, motos, patinets o fins i tot cotxes. Hi haurà premi a la millor decoració. I a les 8 s'obrirà el servei de bar i d'entrepans a la brasa, i una mica més tard hi haurà el pregó de festa major a càrrec de Sílvia Portero Cano. Serà ja a 9:45 quan començarà un show amb làser, llums i colors.
Gràcies, Guillem, i recordem també que hi ha festa major al barri de la Floresta, Sant Cugat. A partir de les 7 d'aquesta tarda, pregó a càrrec de l'Ali del Centre Veterinari de la Floresta, això al Parc de les Dones. Però no ens queda temps per res més, només per desitjar-vos que passeu un molt bon estiu i que ens tornem a trobar i ens connectarem el 8 de setembre. Gràcies a tots.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Aquida, t'oferim la millor atenció domiciliària, amb horaris que s'adapten a les teves necessitats i situació familiar. Troba la teva oficina més propera a Aquida.es i parlem-ne sense compromís. Aquida. Cuidar-se. S'escriu amb Q.
L'Hospital Universitari General de Catalunya, que enguany celebra el seu 40 aniversari, és el teu hospital de confiança a Sant Cugat. Totes les especialitats, experts de prestigi, alta tecnologia mèdica i urgències generals i pediàtriques 24 hores als 365 dies de l'any. L'Hospital Universitari General de Catalunya agraeix la teva confiança en el seu 40 aniversari i segueix creixent i millorant al teu costat. Per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del portal del paciente, Mi Quirón Salut.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinsky Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
descobreix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats, fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
T'espero el dimarts, a les 12 del migdia, a Ràdio Sant Cugat.
Rock and Classics, amb Esteve Llop.
Ràdio Sant Cugat.
A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
Ràdio Sant Cugat. Notícies.
Salutacions. Aquest divendres comença la Festa Major de la Floresta, que dura, com sempre, dos caps de setmana. Aquest és el primer. Hi ha, entre les activitats més destacades, hi ha a les 7 de la tarda aquest divendres el pregó de la Festa Major al Parc de les Dones, a càrrec de la Lali del Centre Veterinari de la Floresta. També actuacions a la Coral Tardó, el Cor Jabato i el Primo Rumbero amb coca, cava i sucs per a tothom. I a partir de dos quarts de la nit, música. En aquest cas, amb la novena edició del Beer Fest Floresta, amb cervesa artesana, menjar i, com dèiem, música en directe. Demà, el dissabte, a les 12 de juliol, a les 9 del matí, a les desenes d'Olimpiades Bandarres i la Paella Popular, a les pistes de Can Llobet, a les 12 del migdia, ball de sardanes i actuació del cos de dansa de l'Esbart Sant Cugat, a la plaça de Miquel Ros, i a les 6 de la tarda, espectacle familiar d'improvisació de circ, amb Arctic Shows a Can Llobet, també, i a l'Auref, amb teatre amb el Botí de Joe Orton. I a les 7 de la tarda, també amb concert de Mamatraca, a la zona de Lleure de Can Llobet. Diumenge, durant tot el dia, hi haurà activitats esportives, culturals i familiars que continuaran la setmana vinent, com dèiem, fins al diumenge 20 de juliol. I a tot això també us hem d'explicar que el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís de situació meteorològica de perill per intensitat de pluja moderat que pot afectar pràcticament tot el territori català, també Sant Cugat i el Vallès Occidental aquest cap de setmana. Veurem si afecta també a la Festa Major de la Floresta. El nivell de perill previst a la comarca és de moderat, de nivell 1 sobre 6, des d'aquest mateix divendres al migdia i també durant el dissabte, al vespre i a la nit. Més coses. Sant Cugat tindrà un nou servei de neteja viària recollida de residus que començarà a desplegar-se a partir d'aquest agost. Entre les novetats més destacades hi ha un increment de les freqüències de neteja als diferents barris de la ciutat, així com la incorporació de maquinària més eficient i d'equips especialitzats per a zones específiques. Pel que fa als barris, el centre vianalitzat i l'avinguda de Cerdanyola veuran doblada la freqüència de neteja, acompanyada de millores tecnològiques i operatives. A la resta del nucli urbà, que fins ara es netejava cada 15 dies o un cop al mes, es passarà a una neteja setmanal. A barris com Mirasol, Volpelleres i Can Mates també s'incrementa la neteja de mensual a setmanal, mentre que a zones més perifèriques com la Floresta, les Planes, Can Barata o Can Borrull es millora la freqüència de bimensual a quinzenal. Res més per ara. Més informació a www.cugat.cat i a les nostres xarxes socials, a X, a Facebook i Instagram, @cugatmedia.
Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Senyores i senyors, les 12 del migdia, hora de l'Àngelus, i amb tots vostès, Converses Consentides. Un espai obert a tothom amb el consentiment, o no, de la respectable audiència de Ràdio Sant Cugat. Un espai radiofònic on hi cap tot tipus de converses. Parlarem de tot i més, i amb alguna més, que hom anomena Forces Vives. Amb Rogeli Padró, Toni Samsó i Alba Roda.
Bé, hola.
Hola, bon dia.
Ei, ja som aquí, escolta. Quina alegria. Ui, com sona, m'he posat els auriculars i em tancaran el timpà. Ai, que diu el timpà? Això dels accents, noi.
El pac-pac o el pic-pac?
Obert, tancat, mig obert, mig tancat. És com la faldilla curta i faldilla llarga, pantalons curts i pantalons llargs. Bé, ui, què tal?
Festa major.
Com estem? Com estem?
Bé. Encara estem de festa major.
Contertulians.
Encara en festa major.
Permeteu-me un segon.
Digue'm.
Permeteu-me un segon.
Toni.
Vull que quedi constància, perquè jo sempre em descuido de dir-li el nom pobre, i és el que porta tota la part tècnica. Per tant, una salutació des d'aquí en Roc Casas Solano, que és el tècnic de so, que sempre me n'oblido, perquè és al final la cua i com que anem apretats, sempre me n'oblido.
Com sempre.
Tant, que quedi dit això.
Molt bé.
Ara... És aquell que diu, talleu és bona.
Exacte. Ara no t'aprofitis i que ja que t'he presentat agafes i fas el canvi. No,
la veritat és que, deixeu-me dir una cosa també a favor del tècnic, és que amb el seu somriure, sí, amb les seves mirades, sí, amb la seva expressió...
amb la seva ironia...
també ens dona ànims i fa que aquest programa doncs sigui com és... alegre, divertit i...
Bé, ja està, ja n'hi ha prou.
I simpàtic.
Vinga, ja.
Vinga, Toni.
Ja n'hi ha prou, vinga, va. Que si no s'ho creurà. Bé, escolta'm una cosa.
Què hem de dir?
D'això parlem. De què parlem? De la Festa Major?
Sí, home, una miqueta.
De la Festa Major?
Sí.
Sí que hi ha hagut.
Jo encara me'n recordo, home.
La Festa Major?
Encara estan als carrers com estan.
Bé, a mi em va arribar que l'alcalde no sabia com sortiria o què es diria
el pregó.
Amb l'Àngel
Llàtzer,
i Déu-n'hi-do,
Déu-n'hi-do. Es veu que va ser potent, no, però?
Molt.
A més, va fer pujar entitats.
Jo em vaig trobar un president d'una entitat, no diré quina, que em va dir, no et perdis el pregó perquè aquest any serà extraordinari. No et perdis el pregó. I no.
A mi saps que...
Realment va ser diferent... crític, des del meu punt
de tota manera, l'Àngel Llàtzer...
I divertit, també, tot.
Va ser... L'Àngel Llàtzer és hàbil. És molt hàbil.
Sí,
té molt ofici.
I què
va passar? Va passar que ell es va enterar que hi havia entitats i gent que deien, com pot ser que l'alcalde, digui l'Àngel Llàtzer, que no ha fet res per Sant Cugat i per tant, a dir, faci el pregó. Dic, clar... Teòricament, això l'Àngel Llàtzer ho va entendre i va dir, bueno, demano les entitats que hi ha per aquí, que són les que teòricament estan fent celebració efemèridis del seu naixement o les seves coses, i demanaré opinió. És clar, es va veure que hi havia una certa crítica en aquest tema. Evidentment, totes les entitats som crítiques sempre amb l'Ajuntament, però algunes vegades...
De fet, han de ser-ho,
però vull dir, però moltes vegades doncs ens passem de ratlla, moltes vegades,
sí,
no? Perquè, evidentment, l'Ajuntament també fa la seva feina. I va parlar amb les entitats, amb tres o quatre entitats, i llavors van dir... Però l'Àngel, el Josep Maria Vallès em va dir, no, jo em vaig enterar en el seguici.
No saps el que t'espera.
I a Mirasol...
Però bueno, va entomar-ho bé, l'alcalde, també.
I a mi em consta també, que no el vaig sentir, però pel que m'ha arribat, a Mirasol també, els pregoners també, déu-n'hi-do. Bé, abans ho comentàvem fora de micròfon, que sí que hi ha una certa... estem en un moment en què hi ha una certa crítica a nivell d'entitats culturals, esportives i de tota mena a Sant Cugat, i bé, cal escoltar, cal veure què passa i des de l'Ajuntament donar suport, ajut i fer el que calgui.
De tota manera, aquí sempre les... Bueno, aquí no, ja suposo que tot arreu. Suposo que les entitats, no ho sé, ara potser dic una tonteria, però jo crec que una mica la seva feina és reivindicar i demanar i això. El que passa que el que no pot ser és que tampoc no sé si és així o no, però penso que pot ser un dels motius, que clar, com que no hi ha pressupost, és difícil, l'Ajuntament està en la situació que està i tot això, no donen prou quartos dels com els que demanaria o no demanen les entitats. Que no se centri totes les crítiques amb això només, és a dir,
no
ens donen quartos, doncs nosaltres critiquem perquè no ens donen quartos. Suposo que la cosa deu anar més enllà. Però home, jo crec que aquí a Sant Cugat hi ha una xarxa d'entitats suficientment potent i que ha anat increixendo, és a dir, que per bé, per malament, no ho sé, però vull dir que si n'hi ha tantes és perquè funciona i perquè la gent està contenta, també.
Sí, sí, i això ja neix abans, o sigui, en el postfranquisme, diríem, que les entitats es van moure moltíssim aquí a Sant Cugat, doncs eren uns actes de generositat brutals i, per tant, moltes vegades doncs, la festeta ens la pagaven les entitats amb ajudes de l'Ajuntament democràtics, però a l'haver-hi ajuntaments democràtics van entomar el tema cultural d'una manera doncs, més institucional. No? I llavors les entitats, evidentment, doncs, quan feien les coses, anaven a demanar les infraestructures que tenia l'Ajuntament per poder fer la seva activitat. El que passa és que el problema és que les infraestructures, teòricament, no haurien d'entrar dintre de la subvenció. Les infraestructures són obligació de l'Ajuntament tenir-les, però moltes vegades te les posen com a subvenció també de la subvenció que tu et donaran. Llavors, clar, què passa? Sí. La festeta, jo diré moltes vegades, la festeta te l'has de pagar tu, sí. La festeta. El que passa és que hi ha festetes que, evidentment, doncs, no es poden pagar individualment clar. Perquè són d'una categoria determinada. Festetes petites, sí, te les pots pagar tu, però la infraestructura com a tal l'has de tenir. L'Ajuntament té l'obligació de tenir aquesta infraestructura.
Sí, el que passa que aquí a Sant Cugat potser pel volum d'entitats que hi han se'ns ha tornat en contra això, perquè clar,
sí.
Quanta més entitat, més espais hi ha d'haver, i l'Ajuntament arriba un moment que tampoc no deu tenir a l'abast per poder fer, i algunes entitats o algunes infraestructures que hi ha que no acaben de quadrar per les polèmiques que, polítiques o econòmiques o digue-la com vulguis, doncs estan aturades. Que també és una pena, perquè, no sé, parlem de l'Unió mateix, no? És un espai prou important aquí a Sant Cugat i d'en prou història com perquè encara estiguem embossats.
Bueno, la identitat de Catalunya està basada, bàsicament, en la societat civil. La identitat de Catalunya... La política no fa identitat, la gestiona, si de cas, però no la fa en certa manera. O sigui, la gestiona, la recolza i tira endavant. Però la que fa la identitat pràcticament de Sant Cugat, de Sarroll, són les entitats que d'alguna manera es mouen individualment, són els líders d'opinió que en certa manera doncs es mouen per fer diferents activitats culturals. No és fàcil. I per tant, estar dintre de l'Ajuntament, avui en dia que hi ha una certa frivolitat a posar-se a ser membre polític d'un ajuntament, la gent no sap ben bé on es fot, perquè realment doncs, es necessita una certa capacitat d'empatia, de coneixement, de coneixement de la ciutat... I
hi ha un tema en el qual
anem
tard. Anem tard a nivell d'ajuntament, a nivell de poble, a nivell de ciutat, permeteu-me dir-ho així. Sant Cugat ha crescut molt. Hi havia anys que creixia fins a 6.000 persones. Poca broma, això censades cada any. Ha crescut molt. Estem a punt d'arribar als 100.000 habitants i si mirem una mica endarrere, o no cal anar tant endarrere, si mirem des d'avui fins a fa 25 anys, el tema infraestructures no ha evolucionat al nivell que havia d'haver evolucionat
en funció de,
com a ciutat
del creixement. Sí, sí. Tenim una biblioteca que en aquests moments està, que ja no es pot plantejar, està tancada. No tenim biblioteca a Sant Cugat. Al Sant Cugat Centre. Espais per entitats, la Unió, que dèiem que comentàvem fa un moment, tampoc està en marxa ni funciona, que podria ser un espai per entitats, per teatre, pel ball, per moltes coses, espai absolutament polivalent.
No, però la Unió en aquest moment està fent la Universitat Internacional de la Pau, per tant, fan coses.
Fan cosetes,
però
a veure, no. Les entitats se'n beneficien poc, això està clar i no tenen espais. Per tant, el creixement de les entitats, hi ha moltes entitats que no tenen espais o que van d'aquí cap allà per aquesta raó. Per tant, a nivell d'infraestructures, Sant Cugat s'ha quedat encallada. S'ha quedat encallada i això cal tirar-ho endavant.
Bé, Fins ara hem estat molt seriosos.
Molt.
Seriosos.
No? I aquest no és un programa seriós.
Que hi el concert a l'aire lliure.
Hem de posar ànims i hem de fer que la gent surti al carrer amb ganes, tot i la calor que fa. Per tant, jo ara, dit tot això de les entitats i això que és cert que hi ha una polèmica i que hi ha una problemàtica i tot això, però bé, les entitats que no perdin les ganes i que no perdin la il·lusió de tirar endavant. Però anem amb una cosa positiva i bonica, com va ser el concert de l'altre dia de la Simfònica de Sant Cugat, que celebrava els 35 anys de funcionament i que, a més, amb un marc impressionant. És a dir, veies l'orquestra,
una meravella.
L'enterimat, l'orquestra, pum, pum, i a darrere amb un estil il·luminat d'aquella manera. Va ser brutal.
Sí, el que passa és que hi ha una persona que és molt important, que és el director.
Sí, home, però...
El director d'aquesta orquestra en aquests moments va fer uns speech i va fer unes explicacions que van estar molt bé.
És que més
que
molt...
molt bé.
És divertit aquest home. És divertit aquest home.
Darrere hi ha un equip impressionant.
No, sí, home, hi ha la Flora, hi ha Josep.
La Flora va estar aquí, en el programa.
Langa, fa molts anys. Hi ha un equip de gent de fa molts anys,
sí,
que és que absolutament professional. I allò que dèiem abans, d'anar a trucar casa per casa, d'anar a buscar incentius, col·laboracions, participació, d'això l'Orquestra Sant Cugat en sap molt.
S'ho han treballat molt, Però això vol dir clar, que la presentació, mira, vinc de l'Orquestra Simfònica, o vinc de la Simfònica Sant Cugat, clar, ja és una carta de presentació.
I tant.
Vinc del carrer X, que volem fer una trobada de truites de patata.
Bueno, el que passa és que, per exemple...
Però, clar, s'ha de treballar el tema.
Té socis. L'Orquestra Sinfònica té socis.
Ah, i tant.
Jo animo tota la gent que, vull dir, que li interessa, anem a dir, la música clàssica, que es faci soci d'aquesta entitat. O sigui, la responsabilitat individual de cada un de nosaltres, de cada Sant Cugatenc i Sant Cugatenca, és molt important que s'impliquin amb les entitats. Que penso que, d'alguna manera, doncs, és la manera de fer societat civil. Bé, que faci imatge.
De tota manera, el concert aquest, que va estar, com hem comentat, molt bé, també va estar de pèls, perquè abans va ploure. I Durant va començar a gotejar, quan va començar, 5 minuts abans de començar el concert, queien 4 gotes, i vaig pensar, ai, que haurem de sortir a buscar violins i amagar-los a tots a sota l'estora, que no es mullin. Però no va ser...
No, brutal. Perquè estàvem al costat del monestir, i hi va haver algú que va resar perquè no plogués.
Jo ja sé qui és.
Deixem-ho aquí.
Jo no dic noms. Jo sé d'algun que devia resar molt. Bé, escolta'm, ja hem parlat de...
Avui tenim convidada o no?
Convidada o convidat, no ho sé. Algú que té un cert... Alguna o algun que té un cert poder sobre la comunicaçau.
Què dius, ara?
Passem a publicitat. Que
aquests són perillosos, eh? Aquests són perillosos.
No us perdeu el programa avui, amics oients i oientes. No. A més, és el darrere de la temporada.
Correcte.
Té raó.
Ei.
Dels 5 anyets que portem. Ja
5
aquí,
anys.
Que ens hagin aguantat. Sí. I amb el sou que cobrem, eh?
5 anys.
Que això, el qui porti el tema aquí, econòmic, deu dir, ostres, aquests paios, 3 sanfaines aquí que s'emporten una partida que escolta. Bé, escolta'm una cosa. Anem a publicitat?
Anem.
Perquè nosaltres ara ve l'estiu que hem de fer vacances i necessitem omplir la butxaca. Per tant, el senyor Roc ara ens passarà publicitat, farem 4 calons i tornem tot seguit i presentarem el convidada. Apa, fins...
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Construccions Fertres és una empresa dedicada al sector de la construcció amb 3 signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fertres i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vi no naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
Hola, sóc l'Anna Company de l'oficina RAC de Sant Cugat.
I segur, segur que et preocupa la teva salut. Per això al RAC t'oferim l'assegurança de salut més completa, que inclou orientació psicològica, programes preventius i molt més. Des de 18 euros al mes. També tenim assegurances de vida, llar, dental... Les tenim totes.
RAC. Hi som per ajudar.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinski Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
FM. Ràdio Sant Cugat.
Hola, esteu totes i tots aquí?
De moment sí, encara no ens ha fotut fora.
Molt bé, sí, m'agrada. Doncs espera quan vegin la minuta d'aquest programa. I a sí. Més amb qui d'això.
Però la generositat entra amb la minuta o no?
Sí, la generositat, sí? La generositat ha d'entrar sempre. Ah. Una altra cosa que facis servir això per no pagar-te més o per no remunerar-te més. Però, hem d'anar...
Sou catalans,
No, jo faig
sempre
com...
Sempre la punyotina pela.
No.
La pela és la pela.
A veure, escolta, no ens enganyem. Ara això de les entitats, no hi hauria cap problema si hi haguessin més peles.
Que sempre que parlem d'una entitat, parlem d'associacions, parlem del poble, acabem parlant de peles.
Home, però és que, a veure, tu ara vols portar un grup de ball i el grup de ball no et ve a ballar per la cara.
Clar que
això
sí.
Això es feia anys abans, home. Això es feia els nanos petits. Els bastoners sí que vindran perquè els fa il·lusió. Quan són més grandets i són figures diran, ara volem un bastó ple de calorons a dintre el bastó.
Per tens tant. Raó, tens raó.
Bé, escolta, vinga, no, va, els calés són importants, però no ens han de...
Anem-hi.
És allò del dit i l'arbre, com es diu allò, que no tapi la lluna i l'arbre, que no tapi...
Els arbres no deixen veure el sol.
Això... El sol o la lluna? Els arbres que no et deixin veure no sé què, no?
A veure, que tenim aquí el personatge avui, que el tenim intrigadíssim aquí.
Anem, no, no.
A veure.
Deu pensar, no sé pas on m'he fotut avui.
Ens està mirant, ja m'ha dit, bueno, i jo què?
No li han explicat on es ficava, que a més aquí dintre el microones on som no es pot escapar gaire. Bé, avui posem-nos ara una miqueta seriosos, almenys per la presentació. Tenim... ni més ni menys que la Cristina Mur Aguilar, directora de Ràdio Sant Cugat, que a mi, per cert, m'agrada dir Ràdio Sant Cugat més que tot el grup aquest, que també...
de comunicació.
Comunicació, el Cugat Mèdia i tot això, perquè no sé mai què s'ha de dir, però bon m'agrada dir Sant Cugat. Doncs, bon dia, Cristina. Gràcies,
bon dia.
De primer de tot.
Gràcies per convidar-me.
Per acceptar la invitació. Vinga.
No, home, gràcies a vosaltres per convidar-me.
El programa és teu.
Doncs he de dir que a mi Ràdio Sant Cugat també m'agrada molt. Suposo que sabeu que aquest any hem fet un canvi d'imatge, una actualització d'imatge. I de fet, ja us explico que tot va començar amb una trobada de treball amb tota la redacció, on exploràvem, i també amb una empresa consultora que ens va ajudar a fer la reflexió de cap on anem, una mica quines havien de ser les línies gràfiques de la nova imatge. I la premissa de partida era que podíem arribar a ser Ràdio Sant Cugat i no Cugat Mèdia. Tot podia canviar, podíem canviar de nom, podíem mantenir el nom. El que sí que teníem molt clar és que Ràdio Sant Cugat és una marca molt potent que no podíem perdre i l'hem mantingut. Per tant, benvinguts a Ràdio Sant Cugat i gràcies per convidar-me.
Cugat Ràdio o Ràdio Sant Cugat?
Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat. És com dir... Ei, sentiu els aplaudiments,
Clar,
com es nota que avui ha vingut la directora, perquè hi ha gent aplaudint a l'estudi, que això no ha passat mai.
Que jo des que va començar la ràdio sempre he sentit allò, Ràdio Sant Cugat, al teu costat.
Molt bé. És com dir poble o ciutat a Sant Cugat.
Era l'època del Ramon Grau.
Sí.
Segueix dir-li el poble, jo.
Sí, molt bé.
Va ser una iniciativa. iniciativa privada que després es va compartir pública.
De fet, ara que el Roc ha posat els aplaudiments i que l'heu tornat a mencionar, jo volia aprofitar, abans heu parlat de l'alegria que dona el Roc amb el seu somriure i de lo confortables que esteu amb la seva presència, he de dir que agraeixo a l'equip la passió que posa amb el treball, i el Roc és una de les persones de qui estem molt contents de poder comptar amb la seva feina cada dia, perquè ens alegra els matins.
Doncs això està molt bé. S'ha de reconèixer que quan la gent funciona, funciona, i se'ls ha de dir quan fan malament i quan ho fan bé també. Vull dir que al final això és un tema... Bé, escolta, explica'ns d'on vens, per què del món de la ràdio,
volem saber la persona, no el personatge.
Exacte,
molt bé.
Personatge, la persona.
La persona. Sí. Doncs jo sóc nascuda a Barcelona, em sembla que això ho pregunteu, sí, és una mica, sí, com la pregunta, sí, del Broncana, sí, sí, la pregunta, sí, sí, del Converses, sí, sí, Consentides, és
la
on has nascut.
La nostra és més suave, la nostra és, sí, més suave.
A veure, sí, de d'on viene usted?
Sí. Jo sempre dic que vinc de Sant Cugat, tot i que vaig néixer a Barcelona.
Com tu.
Però als 3 anys em vaig mudar aquí amb la meva família i, per tant, fa 33 anys que hi soc i em sento santcugatenca de soc arrel. Soc més de poble que les amapoles. Dic que és un poble i feliç de viure aquí. Crec que com a Sant Cugat
això,
es viu enlloc.
Això de ser un poble té els seus avantatges i també els seus inconvenients.
Sempre.
Perquè, en el fons, aquella ànima de poble que té Sant Cugat, que és una ciutat, moltes vegades el comportament també nostre és una mica pueblerí,
sí,
i per tant aquesta sensació de ser ciutat encara no estem aconseguint-lo del
tot. Et fa una
tot,
mala passada. Et fa una mala passada.
Una mala passada. I, jo crec, parlàvem del tema de les infraestructures i tot.
I les entitats, sí, això però, també ho haurien de...
Però a nivell d'entitats, jo crec que en general les entitats se senten poble, i quan diem poble li donen aquest valor afegit que significa, doncs, gent que s'estima el poble, sí, que s'estima les entitats...
He de dir, en favor de les entitats, també, que abans parlàvem de la passió pel treball, la passió que hi posen les entitats, les persones individuals, que dediquen dies i dies i dies de feina de les seves vides per poder preparar festes i activitats de tota mena, que és d'una manera altruista, és perquè ho senten així, perquè els agrada i perquè volen conservar tradicions, però realment el gaudi és comú i crec que s'ha de valorar molt, és una feina molt altruista. I quan abans es parlava de l'Ajuntament i les entitats i aquesta tensió que potser hi ha de ser sempre, perquè crec que és positiu també, la crítica constructiva crec que ajuda a moure i a créixer, però és veritat que quan hi ha falta de recursos la creativitat és molt important i que de vegades les entitats el que demanen, més que calés, que també evidentment, és espais d'assaig, és
fer la seva feina.
Fer la seva feina. I menys impediments burocràtics i menys impediments a l'hora de buscar recursos propis.
Sí, sí. I això que has dit tu, de menys impediments burocràtics, sinó que els hi preguntin als pagesos, que ara s'estan tornant locos a fer documents per sanitat, per no sé què, i que, escolta, a mi porta'm una vaca aquí, o porta'm un terreny, o porta'm una aixada, jo faré el que sigui. Ara, la burocràcia és que és el... És important. És important. I cada cop ens... Sí.
Després de normatives, el que passa és que moltes normatives aquestes fan aturar, anem a dir, la pròpia dinàmica de les entitats. O sigui, jo sempre dic que les entitats moltes vegades podem fer les coses inclús més barates que no pas l'Ajuntament. Primera, perquè hi ha un espai, diguem, pràcticament gratuït i de col·laboració, i l'altra perquè són molt àgils. Què passa? Quan llavors depenen el 100% de les subvencions, llavors és quan has de començar, doncs, a justificar-se, les justificacions, has de demanar... En fi, és més complicat, diríem, no?
Fins al tema, fins que s'arriba al tema de les subvencions, no sé si estaràs d'acord, Cristina, però fins que s'arriba al tema de les subvencions, el mateix Ajuntament, i ho dic, t'ho pregunto directament a tu també, perquè tu formes part d'algunes entitats de Sant Cugat des de sempre, i fins que arribes al tema econòmic, tot el tema d'infraestructures, de difusió també i de suport, l'Ajuntament el continua tenint aquest.
Sí, 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 sí. Sí, sí, de fet, és veritat que sense el suport de l'Ajuntament moltes entitats no podrien fer la majoria de les festes que fan o de activitats, però és això, en temps de crisi, de retallades, és difícil tenir la societat contenta. s'ha de buscar altres consensos i ser més creatius.
Tu has estat amb els diables, sí. has ballat el ball de gitanes,
sí.
Poca broma, també.
El Paga-li Joan.
El Paga-li Joan, també.
Sí, no, llavors, si no, no ets de Sant Cugat.
Llavors ja està. A la festa de tardor també hi participes,
sí,
oi?
Sí,
també,
jo pel que fa al Paga-li Joan no vull comentar res.
No, deixem-ho estar per l'any que ve.
Però no el tenies que ballar, tu.
Sí, el tenia que ballar, però no, l'alternativa que hi havia no va acabar de funcionar.
No va funcionar.
Ostres. El Pagli Joan no va pagar prou. No va pagar prou. Però hi ha una cosa amb això que dieu de les infraestructures de l'Ajuntament i les entitats, que ens hem centrat molt avui amb les entitats, però clar, aquí s'han cobat ja una xarxa molt gran d'entitats, per tant... Però aquí hi ha una barreja que és important, que les entitats hi posen la il·lusió, que això has dit tu, de treballar, d'anar a buscar això i fer feina, i això es fa amb il·lusió, no es fa perquè guanyes calés, sinó que es fa amb il·lusió, clar. Llavors el tàndem aquest és molt important, que es mantingui un equilibri que malauradament doncs, ja no està en equilibri, perquè els sistemes han canviat i cada vegada són més exigents i seguretat i cada vegada hi ha més traves, no? però a nivell burocràtic, no pas del propi ajuntament.
De tota manera, parlem de tu.
Molt bé.
A nivell d'ofici, ets periodista?
A nivell d'ofici, sí. Jo vaig estudiar periodisme, em vaig dedicar al periodisme a diversos mitjans i concretament a Cugat Mèdia, doncs vaig treballar-hi 8 anys. Amb diferents modalitats de col·laboració, sobretot em vaig especialitzar en reportatges i cobria les activitats de la XCCP. I això va despertar en mi una gran il·lusió.
Els acrònims.
La XCCP, la xarxa de centres polivalents. Vale. És a dir, totes les activitats...
La gent no sap ben bé què és això.
Clar. Doncs totes les activitats d'arts escèniques, musicals, etc. Són diversos centres, des de l'Ateneu Sant Cugatenc, el Xalet Negre, el Casal Torreblanca, el Casal Mira